Valencian Metal. Benvinguts a Valencian Metal, l'espai de la UPB Ràdio a la freqüència 102.5 tots els dijous a partir de les 9 de la nit i els dissabtes a partir de les 8 i mitja de la vesprada, on parlarem de la música heavy rock que es practica a tot el territori espanyol i en especial a València. Cada setmana, sempre que les seues agendes els ho permeten, convidarem una personalitat important a dins del panorama musical perquè ens explique com viu i com es viu aquesta música a València i a Espanya. Presentat per una servidora, Cat SF. Avui comptem amb la presència d'Ivan Esparda, cantant i guitarrista dels catalans Ivan Draco. Comencem! Estàs a Valencian Metal, a la 102.5 de la FM. Bona nit, Ivan. Encantada de poder contar amb tu per al programa de Valencian Metal.
Molt bona nit a vosaltres. Encantat jo també.
La banda que avui us presente s'ha de considerar com a un dels nous valors de l'escena blaquer catalana. Així doncs, Ivan, dis-nos, quan es forma la banda que avui coneixem com a Ivan Draco? Qui en sou els membres que la integren en l'actualitat?
La banda se va formar el 2006, va ser llavors un projecte en solitari, i a poc vam anar integrant a la següent gent. Va entrar el primer Cristóbal, dels que hi ha actualment, Després el Miki, que és el que toca la bateria, i l'Àlex, que és el que toca el baix.
L'escena extrema catalana té prou inclinació pels sons de tipus death i brutal death, però vosaltres us vareu decantar pel black. Va ser per alguna raó en particular?
Bueno, jo quan vaig començar a tocar, i això era molt jovenet, tindria 14 o 15 anys i ni siquiera coneixia molt bé tota la escena del metal extrem, i el que més m'agradava a mi era lo black metal en aquell moment. Així que vaig decidir formar un grup de black metal. Igualment, ara tenim molts d'elements d'estos dos estils també que has esmentat.
Hi ha gent que considera el black metal com a un moviment que sempre es regeix per les mateixes normes, però quan es tracta d'innovar es considera com a que es perd l'essència. Per què et sembla que ocorre això? S'han de desafiar els estàndards per aconseguir l'estil que ho vol?
Sí, bueno, jo penso que cada un ha de trobar la seva pròpia personalitat dins de la música i del seu estil, perquè si ens limitem a fer tots els mateix, m'apareix una mica cutre, perquè, mira, escoltarem el que ho faig millor i ja està. Jo prefereixo que cada un li doni el seu toc personal i que s'innovi a nivell de si hi ha més capacitats de fer que les coses sonin millor o d'afegir nous matisos a la música, doncs jo prefereixo que sigui així. Igualment, respecto que hi hagi gent que pugui voler guardar la ciència de l'estil, és com mantenir un idioma quan va sortir, com mantenir el llatí o les llengües quan se creen. O sigui, crec que tant el que és conservar els originals com innovar-los està bé, i crec que tothom hauria d'apreciar les dues coses al mateix temps.
Perquè al cap i a la fi el metal també és evolució en general.
Jo crec que fa molts d'anys que no evoluciona molt, la veritat. Crec que quan va sortir ja molts d'estils, per exemple, diguem-li que quan va sortir black metal ja va evolucionar en seguir al cap d'uns anys, molts de grups suecs ja li van ficar molta melodia i molta més tècnica, i actualment se torna a fer una miqueta el que es va fer quan va sortir. En matèria de death metal, per exemple, ja en seguida va sortir el death metal progressiu, inclús Death, que podria ser un dels precursors de l'estil, ja en seguida ell mateix va fer un munt de discos de progressiu, i ara se torna a fer música old school, saps? No sé jo realment si ha evolucionat tant. Sí que hi ha grups com ara Necrofagis o així que han fet material molt bo i molt original en los últims 10 anys, però tampoc veig que sigui tanta evolució. Crec que s'ha arribat a un punt d'estancament.
A nivell de material, en el cas d'Ivan Draco, que tornem a ells, teniu editades dues demos al 2007, anomenades a Prophecy of Insane i Infernal Glory, les quals us donaren la possibilitat de firmar el vostre primer contracte discogràfic, ja que es distribuïren a nivell europeu. Com us arriba aquesta gran oportunitat?
Bueno, en aquella època, ja que això és, com has dit, és el 2007, és una època en què hi havia molt d'auge del MySpace, i nosaltres ja teníem la música allí, que no me'n recordo com vam gravar, crec que va ser gravat per nosaltres mateixos, vull dir, una demo gravada al pur estil black metal casero. Sí. I la veritat és que vam rebre bastants emails i ofertes allí de gent ofertant-nos pues, les seves opcions per les seves possibilitats, i llavors va ser quan vam tindre la possibilitat de firmar a fer un disco, i així va ser com va començar una miqueta a conèixer el grup.
Després de tot això ja editareu els vostres discs plenament d'estudi, com foren Frozen Whispers, Dead Are Not Silent i el darrer, Where All Illusions All Die. Parla'm un poc d'aquest últim, com va anar el procés de producció, composició, etc.
Bueno, este disco el vam treballar en Andrew Gombia, que és un productor italià, i vam fer una producció mig casolana, per manca de recursos, i mig editada per este home. De fet, és una llàstima que no tinguéssim més diners per invertir-li en el disc, perquè després, quan el vam presentar a moltes revistes, inclús revistes tipus heavy rock, i això va sortir i va rebre molt bones crítiques, conforme que estava molt bé, i sempre la única pulleta que li ficaven és que el sonido s'havia quedat una miqueta atrás, cosa que crec que tenen raó, ja que els recursos que vam invertir pues no són els necessaris com per a fer una producció a nivell internacional, però pareix que a nivell de musicalitat sí que va arrar al seu punt. De fet, és probable que el regravéssim.
Doncs, si et sembla bé, anem a escoltar-vos amb un tema extra del vostre darrer disc d'estudi, Where All Delusions All Die, que s'anomena Eleven Head Supplication.
Vale, molt bé. Thank you.
Ivan Draco, amb Ivan Draco. A veure, Ivan, si ens fixem a nivell musical, s'adverteix en la vostra manera de compondre un gran tecnicisme, sobretot en les guitarres. Forma part de la vostra visió del black, el fet de crear solos altament elaborats?
Bueno, crec que el black metal és un estil que moltes vegades ni siquiera té solos, de manera que no forma part d'una visió del black metal, sinó d'una visió general de la música.
Sí.
A mi personalment, i també al meu company Cristóbal, que és l'altre guitarrista, que també s'encarga de composar aquestes parts juntament amb mi, ens agrada fer algo més elaborat, que no vol dir que la música simple ens agrada, que també ens agrada, però ja que fem algo en el black metal, és realment està molt menys vist, crec, fer un solo elaborat que algo simple, i llavors treballem aquest tipus de coses, a part que és més entretingut i dinàmic per a nosaltres i aprenem més fent-ho.
Pel que fa a l'idioma, heu optat per triar l'anglès com a llengua d'expressió musical. Realment obrim les portes del mercat europeu cantar així, tal i com molts pensen o consideren?
Jo me penso que no. Jo canto realment en anglès simplement perquè m'agrada més com queden les cançons, el tipus de pronúncia i això. Igual és perquè m'he acostumbrat tota la vida a sentir-ho així i no veig que li encaixi el català o el castellà quan el canto dins de la música. Llavors jo no crec que ja directament si fas black metal estigues pensant en obrir-te al món i menys nosaltres que fem black metal tècnic, això no ho escolta quasi ningú.
Aleshores no heu pensat mai en crear un tema en la vostra llengua mare només per provar?
No.
Podria ser com una espècie de bonus track per al proper disc.
Mai se sap, igual algun dia ho provem.
El 2013 fitxareu per la promotora valenciana Hammer Agency. Com va sorgir aquesta unió?
Pues la veritat és que no la recordo exactament, però me sona que tant ella com nosaltres buscàvem grups i ella tenia una molt bona oferta de concerts i ens va agradar la seva proposició i ens va aconseguir grans coses, com per exemple tocar la gira de Rotting Kiss, que tot això va ser una gestió que van fer ells i va ser gràcies a ells.
Durant aquest any passat i part del que portem ara, heu compartit escenari amb bandes molt importants, tal com has dit, amb Rotting Christ i també amb Perennial Isolation, Negura Bunguet, i farà aproximadament un mes amb els francesos Nocturnal Depression. Com van ser les experiències de tots aquests concerts?
Aquest tipus d'experiències són molt bones per a nosaltres, perquè ja no és el fet de qui compartis escenari, se tracta de que aquesta gent sempre toca en puestos, especialment en el cas de Rotting Christ i l'organització del Hammerfest, que és on vam tocar amb els Nocturnal Depression, se busca un punto molt ben aclimatat, en el qual se donen unes bones condicions per a fer un concert, condicions que en un concert local o així no trobaries, i la veritat és que aquestes condicions són les que nosaltres busquem per poder mostrar el nostre producte d'una manera més gran i no a un nivell més local, que sempre serà un concert més menut i que passarà més desapercebut.
Us han sorgit ja contractes per a poder actuar en Europa o és el vostre repte en l'actualitat?
Bueno, de fet, nosaltres ja hem tocat per Europa. Vam fer una gira a Anglaterra i Wales i podeu veure allí tota la... inclús hi ha molts de vídeos al YouTube en els concerts. Des de llavors ens han sortit bastantes oportunitats per anar, la veritat, igual ens hauran sortit unes 3 o 4 oportunitats més, però les han tingut que descartar per raons econòmiques, ja que els desplaçaments són cars, necessitaríem fer-nos una miqueta més de nom aquí per aconseguir unes condicions una miqueta millor, perquè és una miqueta difícil per a nosaltres deixar de treballar i deixar les nostres obligacions per fer una gira a la qual no aporti suficient benefici, ja que poden ser 20 dies fora i que igual no ens podem permetir deixar les nostres faenes durant un mes per una cosa que tampoc sí que aporta moltíssim a nivell personal.
Sí,
ja que
però
ja ho hem
no
fet,
compensa
ja ho sabem, però...
del tot.
Exacte.
En el vostre pensament particular, creieu que actuar en un festival europeu de gran impacte obri les portes als promotors de fora, com diuen alguns, o depèn de moltes més coses?
Depèn de moltes coses, evidentment que això pot ajudar, però jo crec que si una banda té un gran potencial o destaca i treballa per aconseguir-ho, al final no crec que necessiti tants intermediaris, o almenys vull pensar això. Jo trobo que si tothom practica i millora cada un el seu nivell, el grup en diferència pot arribar a aconseguir les coses per un mateix. Si jo crec que és més important intentar ficar-te la feina tu mateix i que depengui de tu, sí, a esperar que una persona confiï en tu i te doni unes oportunitats. Totes les persones tenim, som egoistes per naturalesa, de manera que segurament qui te contrate també ho serà i voldrà traure algo de tu. Sí. Ja no és l'època dels 90 on com se venien discos, sí, a la gent li interessava molt tindre bandes als seus rosters simplement perquè feia un disco, el gravava i se venia. Ara els discos no es venen perquè la gent se ho descarga, de manera que el que fan és intentar-te contratar ja pagant tu per esta contratació per gravar el disco, però el disco no es vendrà, llavors els costos de gravar el disco tampoc van a cap puesto, és un mal gas, de manera que jo crec que és millor intentar-te tirar tot lo pes damunt a tu i confiar en el teu producte i treballar, i si no, simplement, si no s'aconseguís, pues, fer-ho per divertiment i per, uh-huh, i per ser un objectiu de personal.
Aleshores, vosaltres exerciu de managers vostres, com aquell que diu, més o menys?
En moltes vegades sí, això no vol dir que no hem tingut contactes importants en managers que ens han agradat, però per dir-ho d'alguna manera, sí, ara diré especialment els managers que m'han agradat, perquè seria una falta de respecte si ara els deixés tots al mateix sac. Uh-huh. He vist molt de management que simplement el que volia era te veia com un número i intentava traure algo, sí, de diners i algo de profit de la teva música quan tu vas en tota la bona intenció. Sí. Però, per exemple, si és el cas de Hammer Agency, per exemple, ells sempre han complert tot el que han dit. Sí. I han aconseguit els concerts, i concerts importants. També, uh-huh, vam estar l'any passat en Bloodfire Death, que és una empresa catalana de Barcelona, que ens van promoure el We're All Illusions Die, i va sortir a molts de mitjans importants on no esperàvem ni sortir. A més, l'empresa llavors començava, i segurament el féssim una altra vegada. O sigui, el Hammer Agency nosaltres l'utilitzem més per a trobar concerts i per a promocionar el producte. Ens, uh-huh, agrada més el Bloodfire Red, ja que ens ha fet sortir per l'experiència personal, tampoc hem tret cap disc constant en Hammer Agency, em fa sortir a grans mitjans, i llavors és molt probable que si traiem un altre disco parlem en el Bloodfire Red i ja intentarem traure'l en totes les condicions bones, i Bloodfire Red en aquell moment acabava de sortir i ara ja ens ha informat, inclús han vist bandes que després han estat al roster que han pogut sortir a més puestos degut a l'augment de contactes pel seu bon treball. Mhm.
Doncs, Ivan, ja per acabar, quins són els nous projectes d'Ivan Draco en aquests moments?
Pues ara estem treballant en un concert que tindrem important, encara no ho confirmo perquè ja està, que no està el cartell,
no confirmes res.
Si estigués el cartell, sí, perquè ja és segur, però jo sí, és que no veig el cartell.
No. Jo també sóc d'aquest estil, no m'agrada que me diguin les coses si no ho tenen clar.
Claro, el mes que ve, en teoria, tenim un concert important. Mm-hmm. No, sí, perdó, el mes que ve no, l'última setmana d'aquest mes a Barcelona, en un gran grup que baixarà d'Inglaterra i nosaltres seríem els teloners. Uh-huh. I llavors estem una miqueta parats en el sentit de que nosaltres volíem gravar el nou disc, però com pensem que tenim això, estem treballant, sí, estem utilitzant els dos assajos o assaigs que tenim setmanal per a treballar per este concert. Una vegada este concert, que suposo que es farà, però per si no es fa, sí, treballarem per a gravar el nou disc, uh-huh, i possiblement reeditar el We're All Illusions Die, al qual li volem gravar regravar la bateria, i ja jo a nivell casa he gravat algunes coses que estaven millor i ho reeditaríem al mateix estudi on gravaríem el disco aquest.
Uh-huh. Doncs, Ivan, t'agraeix moltíssim la teva participació en el programa, moltes gràcies, que vagi tot molt bé i fins prompte.
Moltes gràcies a Batros per l'entrevista i per ajudar-nos a donar a conèixer el nostre producte.
I ara sentirem el tema que dona nom al seu darrer disc, We're All Illusions Die. Estàs escoltant València en Metal. L'agenda de la setmana. Comencem el repàs de les dates més importants de la setmana, que és divendres 14 de novembre, on al Paverse Matao de Sedaví actuaran els Vikingor, acompanyats dels Celtiberian i els Cannibal Ferox. També divendres 14 tindrà lloc a la sala Fusion de Massanassa el concert del Xota. I l'última opció del divendres 14 la trobem a la sala Rasmatàs, on actuaran els Machine Head i els Devil You Know. El dissabte 15, al Paverse Matao de Sedaví, actuaran els tributaris Porn i els Def Clones. I també el dissabte 15 celebrarà a Alacant, a la sala Babel, el From the Hellfest, que comptarà amb les actuacions dels Vil, Brutal Freak, Parafilia i el Sin Lacros, entre d'altres. Estàs a València en Metal, a la 102.5 de la FM. Clàssics de la música. I mentre tot això passava a la vella Europa, a Estats Units continuava la febre trashera, donant multitud de bandes, de les quals només unes poques aconseguiren tocar l'estrellat. Una d'aquelles agrupacions que demostraren el seu talent quasi de forma meteòrica foren els Slayer, una de les altres integrants de l'anomenat Big Four. Formats al 1981, pronte captaren l'atenció de les discogràfiques, que arrel de l'inesperat èxit dels Metallica buscaven sense descans altres bandes que se'ls apropara. Slayer així publicà el seu primer disc al 1983 sota el nom de Show No Mercy, on es podia comprovar que el so d'aquests era molt més dur i agressiu i les lletres de gran pes antireligiós i obscurantistes, amb certa possible influència dels Venom. Els Slayer feren la resta. Ràpids i compactes és el que podem comprovar al tema Black Magic. Els últims integrants del Big Four americà foren els neoyorquins Anthrax. Formats el 1981, aquesta inusual banda va ser de les poques que, sobre tenir molt clares les bases del thrash, fou de les primeres en experimentar amb el thrash i el metal en general. Les veus eren el que avui en dia diríem quasi rapejades, i a causa d'aquestes fusions se'ls considera els pioners del subgènere del crossover thrash, ja que replegaven corrents hardcore i punk. Editaren el seu primer disc el 1984 sota el nom de Fistful of Metal, i Metal Thrashing Mad és un bon exemple per conèixer-los. Aquest mateix any, els Metallica editaven el seu segon disc, el perfectament estructurat Ride the Lightning. Aquesta segona entrega, dels que molts ja veien com a únics i abanderats del nou gènere que estava captivant el jovent americà, es presenta molt més elaborat gràcies, sens dubte, a la màgia que destil·lava Cliff Burton al baix. De fet, Ride the Lightning obtingué el disc d'or el 1987. El llistat de les cançons s'ha de comptar com a èxit totes i cada una d'elles, però per a mi sempre serà Creeping Death una de les millors. We'll be right back. Els suïssos Celtic Frost continuaven en la seva carrera imparable d'èxit, al front d'un estil particular que agradava a tots els que buscaven noves sensacions. La seva visió del black es veia recompensada amb l'edició el 1985 del seu més que important disc To the Megatherion, que marcava una època. D'ell he elegit aquest furiós Fainted Eyes.
Real.
Estàs escoltant Valencian Metal. Ara escoltarem una cançó de Slipknot anomenada Psychosocial, pertanyent al darrer disc dels americans titulat All Hope Is Gone. A Valencian Metal, a la 102.5 de la FM. Cat recomana. Evidentment, aquests que ara sentiu són els Ivan Draco, la banda que lidera el nostre convidat d'avui. Els catalans practiquen un black metal amb regust old school, que centra en unes composicions molt elaborades, plenes d'usolos molt ben executats, bones notes de bateria i una veu aspra i aguda. Teniu més info d'ells a www.ivandraco.com i amb la cançó Weiterrein em despedís fins al dijous que ve. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Salut i metal!
can see.